Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Espanya la pobresa té rostre d'infància. Més de 2,7 milions de nens, nenes i adolescents viuen en llars amb serioses dificultats per arribar a fi de mes. Amb els lloguers pels núvols i uns preus de la compra que no baixen, tot apunta al fet que la situació anirà a pitjor. A Espanya, el 33,4% dels menors de 18 anys viuen en situació de risc de pobresa i exclusió, però només l'11% rep algun tipus d'ajuda o beca per al menjador. La resta fa un enorme esforç per apagar-lo de la seva pròpia butxaca, o no té més remei que deixar el menjar fet perquè els seus fills i filles l'escalfin en el microones mentre les persones adultes treballen. No obstant això, no tots els nens i nenes que necessitarien anar al menjador escolar tenen accés. Les eleccions municipals i autonòmiques poden ser un bon esperó perquè els partits polítics es comprometin, però que no se'ns oblidi que els nens i nenes en situació de vulnerabilitat estan esperant una solució que hauria d'arribar com més aviat millor. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui portem un divendres amb una calor desbocada d'estiu a l'interior de Catalunya, en un dia, per cert, sense pluja. I atenció, perquè el cap de setmana arriba amb novetats. Dissabte es posarà fi a la calorada, encara amb temperatures disparades i amb un repunt de les màximes a l'interior de les Terres de l'Ebre i punts de Ponent. D'altra banda, arribaran ruixats i tempestes a partir de la tarda al Pirineu i durant la nit i la matinada es repartiran per altres comarques i seran localment intensos. I avui és un dia de molt moviment a les carreteres catalanes. Recordeu que dilluns és festiu, és l'1 de maig i molta gent aprofita per fer aquest pont. Anem a veure què està passant ara mateix a les carreteres amb aquesta operació sortida. Des del Servei de Català del Trànsit ens ho explica l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments es mantenen retencions a diferents punts, especialment diferents trams de l'autopista AP7. Tenim d'una banda tota la zona entre Barberà i Montornès, amb lentitud i retencions en sentit nord, en sentit Girona. En direcció contrària, a partir de Bellaterra, cap a Sant Cugat, el Papiol, trams de Castellbisbal també i de Martorell, de forma fragmentada, òbviament. Aquesta autopista AP7 també presenta lentitud amb aturades en sentit sud, en sentit Tarragona. Destaquem també, en aquest cas, el tram nord de l'AP7, a la zona de Sarrià de Ter, on hi ha hagut un accident, un parell de quilòmetres d'aturades en sentit França. Pel que fa a la resta de vies, també tenim lentitud, aturades, en el cas de l'autopista Maresme, puntuals, a la zona de Mataró, i més enrere també la zona de Montcat. En el cas de la C58, de Montcada cap al Nus, d'entrada a Barcelona, la C55, la zona de Castellbell i el Vilar, en sentit Manresa, i a les dues rondes en el trànsit encara va molt ple en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
I d'aquí uns moments a la COPE continuarem parlant d'un tema del que ens estem fent ressò durant el dia COPE Catalunya i Andorra. Us parlarem del que és la prova del taló. Segur que si sou pares heu escoltat de què es tracta. Doncs avui en Sergi Tor i la doctora Anna Argudo, facultativa de la secció d'errors congènics del metabolisme de l'Hospital Clínic, ens ho expliquen.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Descobreix la càrrega immediata a instituts odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Alejandro Fernández en concierto en Barcelona.
Tras 5 años sin visitar nuestro país, el máximo exponente de la música mexicana en el mundo traerá su nueva gira Amor y Patria en el Banco Mediolanum Festival Mileni. Alejandro Fernández ha vendido más de 35 millones de discos en todo el mundo. Ha ganado innumerables premios, entre los cuales 2 Grammys Latinos, y ha logrado numerosos número uno en Latinoamérica, Estados Unidos y España. ¿Te lo vas a perder? Compra tus entradas en festivalmileni.com y disfruta de una experiencia única. Alejandro Fernández, Palau Sant Jordi de Barcelona, 27 de junio.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
COPE Cataluña y Andorra.
Divendres estem posant el focus en una notícia molt positiva en l'àmbit sanitari. L'any 2017, el sistema de salut públic català es va convertir en el primer d'Europa a incorporar de manera universal el seu programa de cribatge neonatal, la detecció de la síndrome del nen bombolla. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Des de llavors, aquesta inclusió ha permès detectar a més de 6 nens amb aquesta patologia i tots han pogut rebre un tractament curatiu.
Sí, perquè en aquest cas el diagnòstic precoç a través de la prova del taló, que es fa entre les primeres 24 i 72 hores de vida, és clau, és molt important. S'ha arribat en aquest cas a analitzar un total de 350.000 infants i les dades constaten en aquest cas una similitud amb el que hi havia anteriorment als Estats Units. I és que aquesta síndrome de nen bombolla és d'un nadó per cada 56.000 nadons. És a dir, és una xifra molt petita, ínfima, podríem dir, però és clar. A la família que en aquest cas li toque, estem parlant doncs d'una situació duríssima després de tot l'embaràs, de la il·lusió que això significa amb el naixement del nadó, que aquesta prova doncs significa en aquest cas la detecció d'aquesta malaltia que sobretot afecta especialment a la immunologia. Avui hem parlat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb la psicòloga Laura López, el qual ens ha explicat que, clar, rebre aquesta notícia per una família és un cop duríssim i, per tant, el de la importància dels equips psicòlegs per tal d'acompanyar amb la família amb tot el procediment.
Puguin alliberar-se al màxim de qualsevol incertesa que ja comporta inherentment tot el procés. Doncs estan molt vulnerables en aquell moment. Són mares que acaben de parir, arriba una trucada, no?, per part de del doctor, la doctora referent, conforme has d'assistir a Vallebron per poder explicar-te, no?, que potser el teu fill té una malaltia. Llavors ja us podeu imaginar l'impacte psicològic que això comporta.
Sí, un impacte total i absolut que necessita un suport psicològic immediat i no únicament puntual, sinó de tot el procés d'acompanyament. Perquè en aquest cas, quan es produeix el nen bombolla, el factor temps amb el diagnòstic és vital i la detecció de la malaltia a partir d'aquest estudi en la prova és clau. Sense l'anàlisi neonatal, pràcticament els casos que es detecten són molt tard, entre els 3 i els 6 mesos, sovint quan el nen ja ha patit una infecció, que la majoria de les ocasions és una infecció ja mortal. A l'informatiu migdia hi ha estat la responsable del cribatge neonatal de la Vall d'Hebron, la doctora Andrea Martín, la qual ens ha explicat les complicacions que sempre hi ha a nivell mèdic per un nen bombolla quan no hi ha hagut, en aquest cas, una detecció precoç.
Esta enfermedad, la inmunodeficiencia combinada grave, es una emergencia pediátrica, es la inmunodeficiencia más grave porque implica una vulnerabilidad extrema en los niños que padecen esta enfermedad para infecciones virales y bacterianas y con un fallecimiento en todos los casos antes del año de vida si no se instaura un tratamiento adecuado. Es vital el reconocimiento y la detección precoz antes de que estos pacientes tengan complicaciones infecciosas y que empeoren muchísimo el pronóstico respecto a detectarlos cuando están totalmente asintomáticos.
Recordem que la síndrome de la nena bombolla és una patologia rara hereditària i que té conseqüències molt greus per a nens i nenes en els primers mesos de la seva vida, no? La curiositat és sobre com es va donar a conèixer aquesta síndrome al cinema va ser mitjançant la pel·lícula El noi de la bombolla de plàstic.
Així és.
Que va ser protagonitzada el 1976 per John Travolta i que estava basada en la història real del petit David Vetter, que va viure 12 anys amb una cambra aïllada fins a la seva mort. Te'n recordes d'aquesta pel·lícula, Montse?
I tant que me'n recordo, i tant.
Duríssima, eh?
Duríssima, duríssima. Mira, després, ara d'aquí un moment, li pregunto a la doctora si se'n recorda també d'aquesta pel·lícula, la doctora de la... amb la que parlarem sobre què és exactament i com es fa aquesta prova del taló.
Sí, i volem donar en aquest cas valor que des de l'any 2017 el sistema de salut públic de Catalunya es va convertir en el primer d'Europa a incorporar de manera universal al seu programa de cribatge neonatal la detecció doncs, de la síndrome d'immunodeficiència combinada greu, que com dèiem doncs, és la síndrome del nen bombolla. Les dades demostren que a nivell mundial hi ha el mateix tant per cent. És un nadó per cada 56.000 naixements.
Hoy en la linterna COPE Cataluña y Andorra hablamos con la doctora Ana Argudo, que es facultativa de la sección de errores congénitos del metabolismo del Hospital Clínico de Barcelona. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Montse.
Un placer escucharla y un placer también descubrir cosas sobre lo que se denomina la prueba del talón. Lo hemos escuchado infinidad de veces, los que son padres se les ha hablado de esa prueba, pero ¿en qué consiste realmente la prueba del talón, doctora?
Pues la realidad es que, bueno, la prueba del talón es como se conoce popularmente, ¿no?, a lo que es... el cribado neonatal, ¿no?, que sería el nombre oficial, ¿no? Esto es un programa de prevención de salud pública y consiste en la detección precoz, muy temprana, en el recién nacido, de un grupo de enfermedades concretas que cumplen unos criterios muy determinados, ¿vale? En términos concretos, la prueba del talón en sí consiste, ¿no?, en la realización de una pequeña incisión o un pequeño corte, generalmente en el talón del recién nacido. Esto se realiza entre las 24 y las 72 horas de vida del recién nacido y lo que se hace es recoger unas gotas de sangre en un papel absorbente que es especial para el laboratorio y que lo utilizamos para realizar unos análisis determinados.
En esos análisis, imagino que es donde se detecta si hay o no un positivo. ¿Qué se hace en caso de positivo, doctora?
Pues, a ver, claro, nosotros en laboratorio lo que hacemos es cribar todas las enfermedades para todos los recién nacidos de Cataluña. Todos los días analizamos todas las muestras que nos llegan y lo que hacemos es descartar, ¿no?, decir, en este niño no hay ninguna enfermedad, ¿no?, la descartamos. En el caso de que no podamos descartar, lo que decimos es que hemos detectado una posible enfermedad en un niño, ¿vale? En un niño y una niña, en un recién nacido. En este caso, decimos que tenemos una detección positiva. Cuando tenemos una detección positiva, lo que hacemos es activar pues un protocolo que tenemos aquí a nivel interno y lo que hacemos es contactar con la unidad clínica que esté designada para esa enfermedad en concreto.
Sí.
Lo que hacemos es proporcionar los datos relacionados con ese bebé para que desde la unidad clínica puedan contactar a la familia y poder hacer estudios complementarios para poder confirmar o detectar, poder confirmar o descartar esa enfermedad que nosotros sospechamos hemos detectado.
Ajá. ¿Cuántas patologías diferentes pueden llegar a detectarse, doctora?
Pues a ver, la realidad es que a día de hoy en nuestro programa tenemos incluidas en nuestro panel principal 25 enfermedades, ¿vale? 21 enfermedades estarían, son enfermedades metabólicas hereditarias, estarían relacionadas con el metabolismo de los aminoácidos, de los ácidos grasos o acidurias orgánicas, y las otras cuatro serían el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística, la enfermedad de células falciformes y la inmunodeficiencia combinada grave. Pero me gustaría aclarar que aunque tenemos 25 enfermedades incluidas, la realidad es que podemos detectar alrededor de 40.
Caray.
No están incluidas oficialmente, pero la realidad es que cuando estamos buscando una enfermedad de las que acabo de mencionar, podemos encontrarnos con otra. ¿vale? Con otra enfermedad. Uh-huh. Y dentro de salud pública tenemos estipulado con el Departamento de Salud Materno-Infantil que si vemos otra enfermedad, aunque no esté incluida en el programa, la vamos a informar. Que queremos que esta familia se beneficie de poder detectar también esta enfermedad de forma precoz. Es decir, nosotros buscando una, podemos encontrarnos con otra y también la vamos a informar.
Oiga, esta prueba es una auténtica maravilla, ¿no? Poder descubrir qué es lo que puede ocurrirte a lo largo de tu vida, qué enfermedad puedes llegar a desarrollar, ¿no?
Bueno, realmente sí que lo es, ¿no? Porque realmente nosotros no podemos evitar que los bebés nazcan con una enfermedad determinada. Pero realmente quiero pensar que somos muy afortunados de que, a pesar de que han nacido con una enfermedad, vamos a ser capaces de diagnosticarla antes de que manifiesten ningún síntoma, sí, antes de que nadie sepa que tenga esa enfermedad, y vamos a poder tratarla, seguirla, y en algunos casos de algunas enfermedades incluso vamos a poder curarla. Uh-huh. Vamos a poder, o sea, ese niño, esa niña va a vivir como si nunca hubiera nacido con esa enfermedad.
Qué bien. ¿Es una prueba obligatoria, doctora?
No. No. En Cataluña, esta enfermedad... Ay, perdón. En Cataluña...
¿Esta prueba?
La realización de esta prueba no es obligatoria. Por ejemplo, en Italia, sí, es obligatorio. Aquí no es obligatorio. Aquí es voluntario. Lo que pasa que es una prueba que se traduce en un beneficio tan enorme y tan grande para la población que realmente el 99,9% de los bebés son cribados. De hecho, me atrevo a decir, el 99,99% de la población se les realiza la prueba.
Ajá. O sea, que a los padres se le pregunta si desean que a sus hijos se les haga esa prueba de talón.
Efectivamente, se da un consentimiento verbal.
Uh-huh. Perdone el desconocimiento, doctora, ¿por qué se realiza en el talón?
La prueba se realiza en el talón porque realmente es una zona que en principio no produce mucho dolor al bebé, no hace falta hacer una extracción de sangre directamente de la vena, que a veces puede ser dificultosa, y lo que se toma es una muestra de sangre capilar. Digo generalmente se toma en el talón porque es cierto que en algunos hospitales no se realizan en el talón, realizan una venopunción porque les resulta más cómodo.
Uh-huh.
¿Vale? Generalmente es conocida como la prueba del talón, en la mayoría de los casos se realiza en el talón, pero la realidad es que en algunos centros han optado por realizarlo en otros lugares.
Ajá. Doctora, siendo una prueba tan importante en la que se puede detectar, Dios no lo quiera, algún tipo de patología, ¿por qué no se hace más eco de esto? ¿Por qué no se hace más pedagogía para que llegue a más gente y que la gente lo sepa, ¿no? Ahora mismo hay en el Hospital Clínico hay este programa de cribaje neonatal de la detección, por ejemplo, del síndrome de inmunodeficiencia combinada grave.
Sí, es correcto. Pues realmente es verdad que tenemos la sensación de que muchas veces a lo mejor la trascendencia, ¿no?, de la realización de esta prueba no ha acabado de llegar a las familias, y creemos que el motivo es porque cuando se proporciona esta información es un momento muy delicado, muy frágil, en el que se proporciona, ¿no? La información es cuando la madre, ¿no?, acaba de tener al bebé. Y entonces le informamos, ¿no? Le proporcionamos esta información, vamos a realizar esta prueba a tu bebé, y creemos que a lo mejor no es el momento más ideal para proporcionar esta información. Entonces, estamos trabajando también para que esta información se pueda dar con más detalle y con más calma.
Claro.
Durante el embarazo. Ya se proporciona, pero que se pueda proporcionar con más detalle, que los padres y las madres, ¿no?, puedan realizar sus consultas.
Uh-huh. Yo veo que es una auténtica maravilla el poder detectar algo a tiempo, ¿no?, y poder empezar a tratarlo si es que se descubre o no que hay algún tipo de patología, ¿no?
Sí, realmente es un programa realmente beneficioso para todos los bebés y para todas las familias. En el caso, me comentabas antes, de la inmunodeficiencia combinada grave, bueno, en general para todas, pero de la inmunodeficiencia combinada grave, o más conocida como enfermedad del niño burbuja, claro, es abrumador porque los niños se curan, ¿no? O sea, realmente es un bebé que nace con una enfermedad que al principio es asintomática para ese niño sano, pero la realidad es que finalmente empiezan a... si consigues tratarla antes de que empiecen a presentar ninguna sintomatología secundaria a infecciones, pues estos niños se curan.
¿Y quiénes son? ¿Cuáles son los síntomas, doctora?
Esto os puede hablar mejor, ¿no? Los pediatras de la unidad clínica de Vallebrón que tratan a los niños, pero principalmente presentan infecciones recurrentes.
Ah.
¿Vale? Son infecciones recurrentes, suelen acudir a urgencias y empiezan a presentar, pues a lo mejor, infecciones. Claro, son niños que están totalmente inmunodeprimidos, que no tienen ningún tipo de sistema inmunológico. Y, presentan infecciones por patógenos oportunistas, que se llaman.
Ahora mismo me ha venido a la mente, doctora Argudo, la de John Travolta en la película de Niño Burbuja, ¿no?
Efectivamente.
Que estaba encerrado en una burbuja para que ese niño no se contaminara y los padres, pues cuidadosamente, pues le pasaban todo lo que tenía que ser, pues a través de unos guantes y demás. ¡Qué maravilla, doctora! Yo creo que su profesión es una de las más bonitas que existe, la de la medicina, y sobre todo cuando hablamos de prevención. Por eso es tan importante el tener que dar dinero para investigar, porque es un bien para todos.
Sí, sí, es realmente importante. Realmente en los programas de cribado hay muchísimas personas involucradas. Yo estoy aquí hablando hoy sobre el programa de cribado neonatal, pero realmente detrás aquí pues hay compañeros en el laboratorio, administrativos, técnicos, facultativos, hay una red a nivel nacional, están súper involucrados, ¿no? Está el sistema de transporte, están todas las llevadoras de Cataluña involucradas en la toma de la muestra, o sea, las unidades clínicas, políticos, ¿no? Salud pública, realmente hay una red enorme, involucrado.
Exacto.
Porque consideramos que poder detectar estas enfermedades, que sean tratadas, que sean seguidas antes de que los niños manifiesten los síntomas, salva vidas.
Prevenir antes que curar. Ha sido un auténtico placer conocerla, doctora Ana Argudo, facultativa de la sección de errores congénitos del metabolismo del Hospital Clínic. Espero y deseo que tengamos oportunidad de seguir hablando en otro momento.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés en que os expliquemos un poquito de nuestro programa de cribado neonatal, que realmente consideramos que es muy importante y trascendental para nuestra población. Me gustaría hacer un último comentario, y es decir que realmente los bebés que nacen en Cataluña son muy afortunados porque se están beneficiando del cribado de enfermedades que no se están cribando en otras comunidades de España, ¿no? Como es, por ejemplo, la inmunodeficiencia combinada grave, que se realiza solamente en Cataluña. Uh-huh. Y que a día de hoy estamos luchando porque esto no sea así y porque se... todos los bebés que nacen en España se puedan cribar beneficiar del cribado de esta enfermedad.
Ojalá.
Esto es trascendental y ahí sí que tenemos que aunar todos fuerzas, los profesionales, las familias, las asociaciones de pacientes, todos.
Desde luego, que así sea. Doctora Argudo, un placer enorme, un beso y
muchas
gracias.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego, adiós, Montse.
La importància, com dèiem, de la investigació. Avui parlant de la prova del taló. I d'aquí un moment marxarem a Tossa de Mar. I direu, a Tossa de Mar? Per què? Tranquils, Bruce Springsteen no hi és a Tossa de Mar, tampoc està Barack Obama ni Michelle Obama. Estan aquí a Barcelona pel concert del Bruce. Sinó que anirem a Tossa de Mar perquè començarà a haver-hi cues per fer-se fotos. Cues d'aquí i per fer què? Ara t'ho expliquem. Millor que jo, t'ho farà l'alcalde de Tossa de Mar, en Ramon Gascón.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Desenes de turistes asiàtics baixen cada dia del bus regular que fa el trajecte entre Barcelona i Tossa de Mar. Són sobretot visitants molt joves procedents de Corea del Sud i de la Xina que van fins a aquesta localitat de la comarca de la Selva per passar-hi un dia. La seva principal guia turística diuen que són les xarxes socials i un dels racons més desitjats per aquests nous turistes és el Forat del Dimoni, a la Vila Vella de la població. Allà diuen que s'hi formen llargues cues per poder-se fer una sessió de fotos. Però atenció, perquè l'interès dels asiàtics per Tossa de Mar no és d'ara. Va començar, crec que fa 7 anys. És així? Ramon Gascón, alcalde de Tossa de Mar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perfectament bé. Escolti'm, fa 7 anys que va néixer aquesta febre del món sud-coreà per Tossa de Mar, no?
Sí, perquè bueno, una promotora va filmar una sèrie que deia La leyenda del mar azul a Tossa de Mar. Hi havia diverses escenes de caràcter romàntic entre una parella jove dins de l'entorn de Vilavella i això ja va crear passió per Tossa. I arran d'aquesta passió, una cantant molt jove de Hop va venir a gravar un primer vídeo que va triomfar molt i l'estiu passat va gravar el seu segon vídeo Tossa, que aquest l'ha fulminat perquè em sembla que ha superat els 57 milions de descargues de vídeos a la zona de l'entorn del continent asiàtic i això ha fet que hi hagi un gran fervor per venir aquí a fer-se fotos i a conèixer Tossa i a conèixer el nostre poble i molt bé.
Imagino que el balanç que fa vostè, alcalde, és positiu, no? Sobretot sí. Perquè és un turisme incipient i que és un sector molt potent a l'asiàtic.
Sí, és molt positiu per Tossa perquè, primerament, no coneixen estiu i hivern. Ells venen sempre que estan a Barcelona, per qualsevol motiu, venen. Inclús vam parlar amb el consulat de Corea i ens van informar que han obert 7 vols a la setmana entre Seúl i Barcelona.
Carai.
I això ens està portant molta gent i tal i fa que sigui el gener com el juny. Ells venen, visiten el poble, el seu punt més important d'interès és el paisatgístic per fer-se la foto, però el segon és la gastronomia, i Tossa té molt bona gastronomia. Per tant, complementen un dia a casa nostra perfecta i estem encantats de tenir aquest tipus de turisme.
Són molt d'estructures medievals, aquest tipus de turisme?
Bueno, busquen el poc que queda a la Costa Brava, que és l'autenticitat, la tradició i el punt diferent, que això tot se ho té. Tossa és una vila molt petita, amb molt de paisatge, amb molt d'interès, amb molta cultura, i clar, això els motiva a desplaçar-se de qualsevol punt, quan estan a Espanya o a Europa, desplaçar-se fins a Tossa per poder passar un dia a casa nostra, un dia o més, perquè ara també ja ens trobem petits grups que es queden a dormir.
Uh-huh. Què diu el veïnat? Com porta això d'aquesta arribada d'aquest tipus de turistes?
Bueno, és com que ha sigut una entrada molt lenta, com ho has dit al principi, que fa 7 anys que dura, ja és normal veure'ls... Al començament s'optava, perquè a vegades, cosa que no fem nosaltres, ells es protegeixen del sol amb paraigües, o a vegades per poder-se fer-se la foto en un lloc xulo ben vestit amb uns vestits així com molt tradicionals.
Sí.
I al començament, home, impactava una mica, però ara ja és ja és normal. Vull dir, els veiem, són molt educats, són molt prudents, són molt bons turistes, vull dir, no alteren per res el dia a dia, en la via pública són exemplars en el seu comportament. Per tant, molt bé. Jo crec que tots estan encantats de tenir aquest tipus de turisme.
Molt bé. Escolti, mentre el Fari i Eva Gardner, Andrés Belencoso, tenen vostès allà un...
Sí, i l'any passat la Warner ens va triar, la Warner Bros., ens va triar per fer el llançament mundial de Ricky Morty.
És veritat?
I vam quedar amb seguiments per xarxes, és molt curiós, Tossa va quedar per davant de Sydney, de Ciutat del Cap i de London. Vull dir, molt bé, estem molt contents.
D'unidó. Imagino que és importantíssim, sobretot, alcalde, després d'aquesta pandèmia del coronavirus, no? La importància del turisme, i sobretot un turisme bo, un turisme no sí. sorollós, que hi hagi i que pugui conviure bé amb els ciutadans de Tossa de Mar, no? Que hi hagi pau i calma.
Sí, home, jo crec que aquest fet l'estem aconseguint i anem amb la línia, perquè si vol veure la celebració del millor destí turístic europeu d'aquest any, Tossa va quedar el primer destí català, el segon de tota la península Ibèrica i el 16 d'Europa. Jo crec que aconseguir estar tan amunt és tal com ho has escrit. És perquè tenim un perfil de turista que pot trobar benestar, confort i seguretat amb un entorn idíl·lic, i això pues, fa que motivi la gent a venir a passar estades a casa nostra.
Doncs en alegrem moltíssim, alcalde Ramon Gascón. La veritat és que Tossa de Mar és un lloc emblemàtic, meravellós, per gaudir d'un dia, de dos a tres, dels que vulgueu. I ara, doncs, benvinguts siguin els sud-coreans que han descobert aquest paradís en plena Catalunya, a la Costa Brava. Ramon, gràcies per haver atès la trucada. Ramon Gascón, alcalde de la ciutat, d'aquest lloc tan emblemàtic de Tossa de Mar. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
7:31. Vamos a hablarte ahora de los amigos de Steel. Prepara tu jardín, tu huerto, tu ático, tu terraza con Steel y su gran equipo de máquinas a batería. Cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores. Ligeras, cómodas, fáciles de usar, fantásticas. Y es que todo lo tienen en Steel. Calidad y tecnología líder. Y eso se nota. Cómpralas en Steel.es o en sus más de 1,000 tiendas especializadas Steel y prepara tu jardín con las mejores ofertas.
Escuchas a Ángel Expósito en La Linterna, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
I ara a la Linterna és el moment de saber quina és l'última hora informativa amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, avui ha començat a l'Audiència de Barcelona el judici contra l'home acusat de matar la seva exdona i la seva filla de 3 anys la nit de Reis del 2020 a Esplugues de Llobregat. El judici ha començat amb l'interrogatori a l'acusat, que només ha contestat les preguntes de la seva defensa. Ha dit que va perdre el control degut a un trastorn mental transitori. S'enfronta a presó permanent revisable. 9 de cada 10 comerciants veu molt complicat mantenir el seu negoci amb els impostos, normatives i taxes actualment vigents. Ho diu una enquesta que ha fet la patronal PIMEC de petites i mitjanes empreses. Més d'un 80% reconeix que ha reduït el seu marge de benefici durant l'últim any per l'impacte de la inflació i el 18% creu que la seva situació anirà a pitjor. I pels més afortunats, ja ha obert portes l'Estadi Olímpic de Barcelona a l'espera de que a les 9 d'aquesta nit Bruce Springsteen comenci la seva gira europea aquí a la capital catalana. Hi haurà uns 55.000 espectadors. Alguns portaven moltes hores d'espera amb la calor i les temperatures que hem tingut avui. El concert ha aixecat molta expectació per la tornada de Bruce Springsteen a Barcelona, però també per la presència de figures destacades com el matrimoni Obama o Steven Spielberg, que porten tot el dia fent turisme aquí a Barcelona.
Yolanda Bernal, gràcies, i després ens escoltem per parlar de la retirada de papereres a la ciutat de Barcelona. Gràcies.
Vinga, fins aquí una estona.
Fins després. No sé si el senyor Gil té pensat anar a veure Bruce Springsteen, entre d'altres personalitats, però de moment, senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Ens toca repassar l'última hora de l'actualitat esportiva, que passa per un nom propi, que és el d'Ousmane Dembélé, que torna a una convocatòria del Barça.
Després de 3 mesos d'inactivitat, el davanter francès és la gran novetat de la llista de convocats de cara al partit de Lliga de demà al Camp Nou a les 9 de la nit contra el Betis. A la convocatòria també torna el central Andreas Christensen, després de lesió, i Sergio Busquets, després de sanció. Continua dintre la convocatòria Lamine Yamal, aquest jove futbolista de la Pedrera, que de jugar un sol minut amb el Barça seria el futbolista més jove en disputar un minut de Lliga amb el primer equip del Futbol Club Barcelona. A la roda de premsa prèvia, Xavi Hernández, el tècnic, ha tornat a posar en valor a l'equip i la consecució de la Lliga, comparant la situació amb la de la passada temporada. A l'Espanyol, i de cara a la final contra el Getafe de diumenge, el club ja ha venut unes 10.000 entrades dintre la campanya de preus populars per tal de donar suport a l'equip blanc i blau en la lluita per la permanència. Luis García farà demà la roda de premsa prèvia abans de l'últim entrenament a Cornellà, en un partit on perd el central mexicà César Montes, que va veure la cinquena groga a Villarreal i, per tant, complirà per cicle un partit de sanció. En plana poliesportiva, en bàsquet, a les 8 de la tarda comença el Palau Blaugrana el segon partit de play-off de quarts de final de l'Eurolliga entre el Barça i els Alguiris amb avantatge blaugrana d'1-0. Per cert que després dels incidents, ahir a Madrid, el partit entre el Real Madrid i el Partizan, el jutge únic de l'Eurolliga ja ha emès el seu dictamen, la seva sanció. Sanciona el Madrid i el Partizan amb 50.000 euros de multa i el jugador francès, Gerson Yabusele, amb 5 partits de sanció. Per tant, no tornaria a jugar en aquesta lliga si és que el Madrid és capaç d'arribar a la final, cosa que està molt difícil, i en tot cas continuaria a complir la sanció la propera temporada. Tot pendent, per cert, Montse, d'aquest concert de Bruce Springsteen, sí? On avui Xavi Hernández, el tècnic del Barça, ha dit que no en té entrades.
Vaja. Bueno, que em truqui, potser podem fer alguna cosa. Vos, gràcies.
Fins la setmana vinent, Montse.
Adéu-siau. I ja sabeu que més informació a Esports Cope. I nosaltres el que farem d'aquest moment, com dèiem, és parlar amb la companya Yolanda Bernal del que està passant a Barcelona, que ha retirat 600 papereres del districte de Ciutat Vella. I atenció, perquè des de l'Ajuntament de Barcelona donen la callada per resposta.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo.
300 milions d'euros és el que l'Ajuntament de Barcelona destina a netejar la ciutat, però qualsevol que hi passegi pot comprovar fàcilment que no es nota. És habitual trobar-se bosses d'escombraries al costat dels contenidors perquè ja no hi caben. Grafitis per tot arreu, excrement de gossos... Quan l'Ajuntament pregunta als ciutadans quins són els problemes que consideren més greus a la ciutat, la neteja, en els darrers anys, sempre apareix a les primeres posicions. Doncs aquesta brutícia evident, que qualsevol pot comprovar al carrer, contrasta amb la decisió del consistori de retirar 600 papereres de la ciutat en els darrers 7 anys. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, una decisió que pràcticament ningú no entén i que l'Ajuntament tampoc no ens ha volgut explicar, tot i que des de COPE Catalunya i Andorra ho hem intentat. Els veïns, sobretot del centre de Barcelona, tenen la mateixa opinió, i és que la ciutat està bruta. És veritat que hi ha incívics, gent de Barcelona i també turistes, que ho llencen tot a terra, però creuen que hi ha un problema greu amb la neteja, perquè no és normal que es netegi un carrer i poques hores després doncs torni a estar igual. És el que diuen alguns veïns del barri de Sant Antoni.
Està bruta i no posen facilitats perquè la gent no sigui bruta, perquè aquí ara les han tornat a posar, però vam estar molts mesos sense papereres. I bueno, vas aguantant, i a vegades tu portes a casa, però hi ha gent que ho tira al terra.
Està super sucia. En mi vida he visto cómo está Barcelona con lo bonita que es.
Jo la veig molt bruta.
Doncs la brutícia que es veu en molts punts de la ciutat no ajuda precisament a que, sobretot els turistes que venen, doncs emportin una bona imatge. Més aviat al contrari. Els veïns no entenen quin és l'objectiu de retirar papereres quan el que caldria és posar-ne més.
No entenc quin és l'objectiu de retirar papereres, perquè aleshores no hem de llançar la brossa. No entenc. No sabia que ho havíem fet, però no entenc quin és el missatge.
Sucia, no, lo siguiente, en todos los sentidos. ¿Cómo vas a quitar a un Barcelona 600 papeleras? ¿Qué estamos dando? A que la gente lo tire al suelo, se ensucie. Aquí hay que cambiar algo.
Yo creo que se equivoca quitando papeleras, porque sí. Haría falta más. Bastante sucia, desde luego. Sí. Y trabajo en esto, limpiando, o sea que...
Un dels districtes on més papereres s'han tret és a Ciutat Vella, que és justament un dels més bruts. Els comerciants del centre de Barcelona han de conviure també amb aquesta brutícia, amb aquesta sensació de deixadesa que tampoc no ajuda als seus negocis.
Exacte. Mira, la Teresa Llordés és la presidenta de Barna Centre, que aglutina els comerciants del barri gòtic. Constata com els veïns que falta molta neteja i que s'han retirat moltes papereres. El que no entén la Teresa és que si una de les principals partides de l'Ajuntament és la que es destina a la neteja, com és possible que no es noti?
Jo sempre m'he preguntat, a lo millor és que no es fa un seguiment adequat de les empreses que es paguen, perquè si no, jo no hi dono cap altra explicació. Si resulta que és la partida més important del pressupost de l'Ajuntament, la neteja, com és possible que Barcelona estigui tan bruta? Pues alguna cosa no funciona, però no funciona, jo crec, a nivell intern de l'Ajuntament.
I aquesta situació juga en contra dels propis comerciants, perquè la brutícia, sumat a la inseguretat i la falta de mobiliari urbà, doncs no ajuda que els clients vagin a les seves botigues.
Hem sentit, Yolanda, les queixes de veïns i comerciants del centre de Barcelona, però per si algú encara té o tenia algun dubte, hi ha una enquesta de l'OCU que situa Barcelona com la sisena ciutat espanyola més bruta.
I l'únic que ha fet l'Ajuntament, doncs, és posar en marxa un pla de xoc per millorar l'aspecte de la ciutat, també anunciar un nou contracte de neteja, però no sembla que tot això estigui servint de gran cosa. L'oposició al consistori li demana al govern d'Ada Colau que posi fil a l'agulla i que es deixi d'experiments retirant papereres. Daniel Cirera, candidat del Partit Popular a l'alcaldia, lamenta que la imatge de Barcelona hagi arribat a aquest extrem per una mala gestió.
Lo que está haciendo el ayuntamiento con el tema de la limpieza en Barcelona es de juzgado de guardia, ¿no? No solamente no se limpian las calles, no se baldea, no se barre con la asiduidad que debiera, sino que además han sacado 600 papeleras en la ciudad de Barcelona, en barrios como Ciutat Vella, donde se necesitan, y se necesitan mucho, ¿no? Y por tanto nosotros le vamos a pedir que se vuelvan a instalar esas papeleras, vamos a pedir que se limpie más.
Tampoc no entén on vol arribar l'Ajuntament la candidata de València, Eva Parera. Diu que anem en direcció contrària al que marca el sentit comú.
No s'entén, la veritat. Haurem de veure quina explicació congruent dona. No té cap sentit. No sé si és per estalviar-se personal de recollida o... ho desconec, però no té cap sentit. De fet, jo trobo que en falten a la ciutat de Barcelona. Hi ha molts llocs que a vegades et costa molt trobar una paperera per tirar un paper o alguna cosa, i això provoca que si no ho trobes, doncs la gent ho acaba llançant a terra, no?
Doncs segons aquest estudi de la OCU que comentaves, una de cada tres persones suspèn la capital catalana en termes de neteja.
Yolanda Bernal, gràcies.
Que vagi molt bé.
7 de la tarda, 43 minuts. Això és la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. I atenció als que sou fans del cinema i de tot el que té un cinema, des de la pantalla, des del taló i des de les butaques. Perquè avui en parlem de butaques. Per què? Ara t'ho explico.
Oye, pues parece que ha llegado el verano, ¿no? Es una cosa de locos, oye.
En COPE, el fin de semana, es tiempo de juego.
¡Lleva la pone de rosquita arriba!
Este sábado, Real Madrid-Almería, Fútbol Club Barcelona-Betis.
Se cogía de la camiseta, enseñaba su dorsal.
Y el domingo, Real Valladolid-Atlético de Madrid.
¡Qué golazo se ha marcado!
El Gran Premio de MotoGP de España en Jerez y el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ahí, ahí, ahí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un hombre educado, galán.
Los números uno del deporte.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Semana de los ofertones en Supercor Supermercados, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con ofertones como este jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos, solo 99 euros.
Y un 10% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 20 euros.
Hasta el 3 de mayo en tienda, web o app. Precios válidos en Península y Baleares.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El martes 2 de mayo, con motivo del Día Internacional contra el Bullying, escucha Herrera en COPE, desde la Fundación Colacao. Esta entidad solidaria nace con el objetivo de sensibilizar contra el bullying, una de las preocupaciones más relevantes de las familias y una lacra social. Fundación Colacao, luchando contra el bullying.
Els responsables dels nous Texas s'han posat a la venda de butaques de l'antic cinema. L'objectiu és recaptar fons pel projecte de reobertura de l'espai i per això ha fet una crida a les xarxes socials. En total han posat a la venda 300 d'aquestes cadires que es poden comprar per 70 euros. Avui tenim a l'Isona Passola, que és una de les impulsores d'aquest nou espai Texas. Isona, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què és el nou espai Texas? Explica'm una mica.
Pues el nou espai Texas és, com abans em deies quan parlàvem, que a tu se't trenca el cor cada vegada que veus que tanquen un cine, no? És veritat que els cines els tanquen, però nosaltres n'obrim un d'una manera diferent, creant un espai cultural més ampli. O sigui, hi haurà un teatre en les dues sales que hi havia abans de cine. Una serà un gran teatre, un gran teatre per 220 persones, un teatre mig, perquè a Barcelona sí, hi ha teatres molt grans o molt petits. I les altres dues les mantenim com a cine. I al mig, un bar, un espai gastronòmic. És a dir, que estem creant un espai de cultura, diversitat d'opcions i una manera, diguem-ne, de veure el cine al barri, el teatre al barri, des de la proximitat. És la fisicalitat, perquè amb tot això que ha passat de la pandèmia, ens hem de trobar, tenim necessitat de trobar-nos, no? I el Texas és una manera de trobar-se gaudint de la cultura.
Certament. I Sona, fa unes setmanes ja que es va engegar aquesta campanya de micromecenatge. Com està funcionant? La gent està participant? La gent s'endú aquestes butaques?
Sí. Bueno, ja hem fet el micromecenatge, que és aportar diners, no? I aquesta campanya està anant molt bé. La gent posa diners a canvi de recompenses, d'entrades i això. I aquesta és espaitexas.cat, entres a Goteo i pots posar diners a canvi de recompenses. Però, a part,
sí,
quan hem hagut de fer el teatre, les butaques que hi havia de cine a la sala de teatre eren molt, molt grans i no podien utilitzar-se pel teatre. I són les que han posat a la venda. És a dir, una butaca val 70 euros, dues valen 120, perquè són unes butaques molt boniques, són vermelles, molt noves i molt còmodes. I llavors tothom que té una mica de cine a casa, de pantalla, se les pot posar i es pleguen, vull dir que no ocupen, realment molt, molt boniques. Si entreu a info@espaitexas.cat, podeu adquirir-les i les podeu passar a buscar pel cine, perquè són realment... Jo aquí me les posaria a casa, inclús com a sofà, saps?
Tu deus tenir la teva, no, Isona?
Són butaques de primeríssima categoria i estan molt noves i molt boniques.
Tu deus tenir una casa teva, no? Perquè tu, bueno, ets una productora, guionista i directora de cinema molt coneguda.
Jo ara estic per vendre-les.
Ah, sí?
O sigui, com que necessitem diners per construir aquest espai... ara les he posat totes a la venda. Si en queden, nosaltres hem els últims.
He posat a la venda 300, no? Quantes s'han comprat, més o menys? Aniu ja...
No, n'hem posat a la venda 300, però no són totes, perquè quan, com que en venem d'en dos en dos i tenen un reposador de braç comú, se'n perden algunes, o sigui que quedaran com unes 250 o així, sí. Uh-huh. Hem començat, doncs, en portem venudes una cinquantena ja. No ho sé, ara vaig a la reunió d'allà i em diran quantes em portaven, l'últim cop que ho vaig preguntar.
Bueno, l'important és que es venguin, perquè tot el que es recapta serà per aquest nou espai Texas, que voleu obrir el mes d'octubre, Isona?
A la tardor, sí, de seguida que acabin les obres, sí, sí. Fa molta il·lusió.
Quines ganes, quin portal.
A veure, el teatre el porta la gent de la Goll de Gom i els de la Sala Fleischer, que tenen moltíssima experiència, vull dir, en programar. Així que de Goll de Gom és una... Ara, com a grup, s'acaben, però la Sisquella i la gent que hi ha, els joves que s'hi han apuntat, tenen molta energia.
Mm-hmm. Quanta història ha passat per aquest cinema?
El cinema fa la programació per nens, sí, els dematins, de dissabte i diumenge, per criatures. Es seguirà fent en català, perquè l'especificitat del Texas era que els subtitulats i les pel·lícules eren en català, cosa mm-hmm. que no passa a cap cine de Catalunya. Mm? I, bueno, doncs continuarem amb aquestes campanyes per joves, amb crispetes, amb grans pel·lícules per joves.
Sí. Molt bé. Quina història més guai té aquest Cinemes Texas, que es remunta a l'any 1910, que va obrir a l'antic Solar, que havia acollit el centre recreatiu La Valquíria. Després es deia Cinema Bailén i durant la Guerra Civil es va convertir en un menjador infantil. No va ser fins al 1940 que va recuperar l'activitat cultural amb el nom del Cinemes Texas, no?
Sí. I ara hem mantingut la idea de l'espai perquè realment la gent s'ho estima tant.
I tant.
Pensa que ens venen de tot arreu. Quan estem a dintre, reunits o el que sigui, tothom ens ho demana, ens abracen pel carrer, ens donen les gràcies. És a dir, ha estat una història, està sent una història molt bonica, perquè la societat civil d'aquesta ciutat es belluga, fa coses... Escolta'm, que tenim uns més de 1.000 persones que han posat diners ja, Bueno, el crowdfunding, vull dir que el crowdfunding està voltant dels 90.000 euros, que no són així com així.
La cultura diu molt d'un país, Isona.
Sí, senyora.
Hem de vigilar per la cultura, que no decaigui, que hi hagi gent com vosaltres que esteu fent tot això per poder obrir pròximament aquest nou espai en el que espero i desitjo ser-hi present per veure com ha quedat tot plegat. I animem des d'aquí a la gent que si vols tenir una cadira d'aquestes tan maques de color vermell, allò pots fer a través d'info@espaitexas.cat i fareu una tasca importantíssima perquè estareu ajudant a recaptar fons per aquest projecte. Isona Passola, t'anava a preguntar si tens algun projecte en ment. Estàs ja amb alguna pel·lícula?
Sí. Estic preparant Mare de llet i mel, de la Naja Taljani, que és una pel·lícula molt bonica que explica tot el trajecte des del nord d'Àfrica fins a la ciutat de Vic, d'una mare i una filla. Molt bonica, sí.
Doncs estarem molt pendents.
Sí, no parem.
Fas coses molt maques, fas obres d'art.
Per tenim uns equips molt bons.
És veritat.
Jo sola no faria res.
Isona, ha estat un plaer parlar amb tu i visca la cultura i entre tots aconseguim fer aquest nou espai que, si tot va bé, a l'octubre el tindrem. Gràcies, Isona, un petó ben gran. Visca la cultura.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Mar Dorrio és mare de 12 fills, influencer i escriptora, i el proper 6 de maig serà galardonada amb el Premi Lluitadora per la Família, que reconeix l'activitat de les persones que treballen en favor de la família en diversos àmbits, des dels econòmics i socials fins al propi reconeixement com a institució. I avui la nostra Mar Puerto, què tal, Mar? Bona tarda.
Bona tarda.
Has pogut parlar amb l'altra Mar, la Mar Dorrio. Què t'ha explicat?
Sí, així és. Nosaltres hem pogut parlar amb ella i ens explicava així que és un honor rebre un premi com aquest.
Cuando me dijeron que me daban este premio, me entró el síndrome de la impostora, decía, ¿a mí? Pero que os habéis equivocado. Pero a la vez con muchísima ilusión. Yo creo que este premio es más para la necesidad de que la gente sienta que el hogar es lo mejor que todo el mundo puede tener. Todos tienen domicilios con más o menos metros cuadrados, pero poca gente tiene un hogar. Y si no tienes un hogar, no entiendes lo que es la familia y cómo es un tesoro que no puede competir con nada más.
A més, ha tret llibres, és escriptora i ha fet col·laboracions en diversos mitjans de comunicació, a més de ser influencer.
Gracias al blog, pues me tuve la oportunidad de escribir mi primer libro, Cocinar con un calendario de asiento, que es un libro de cocina y de recetas de cocina y de familia para ese tiempo tan especial de Navidad. Y después salió Cocinar con sobras después del Si Quiero, que es un libro sobre todo para los matrimonios, para que no den categoría de problema a cosas que no lo son, porque cosas realmente importantes son muy pocas. Y luego tengo el cuento del Castillo de los Calcetines Perdidos, que es mi homenaje a los hijos de familias numerosas.
Però el que sí que té clar la Mar és que en dels seus tres papers que compagina a la perfecció, el de mare, d'influencer i escriptora, si hagués d'escollir un amb el que se sent més identificada, sens dubte seria aquest.
Yo creo que mi papel fundamental donde si en algún sitio soy imprescindible es en mi papel de madre. Eso es que no me cabe la menor duda. Luego vocación laboral sí que es lo de escritora y lo de influencer me parece anecdótico.
Una heroïna, la nostra amiga Mar Dorrio, que avui ha pogut parlar amb la nostra Mar Puerto. Mar, gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Fins aquí arriba la linterna COPE Catalunya i Andorra des de Barcelona. Nosaltres tornarem la setmana vinent, però atenció, perquè dilluns és festiu, ja ho sabeu. El dimarts tenim Tiempo de Juego, dimecres també. Per tant, la linterna COPE tornarà el proper dijous. Però nosaltres, si voleu, ens escoltem dimarts i dimecres al matí de COPE Catalunya i Andorra. Que acabeu de passar un bon divendres, i sobretot si esteu en cotxe, molta precaució, perquè m'anuncien que hi ha moltes caravanes hores d'ara a les carreteres per la quantitat de gent que està sortint per gaudir d'aquest pont i dirigir-se als seus llocs de descans. Precaució, i si voleu estar ben informats, a través de la cadena COPE 24/7 i també a través d'internet de cope.es. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i ara us deixo amb ell, Ángel Expósito i la Linterna. Adéu-siau, bona tarda.
Catalunya i Andorra. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos.